benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, un programa mensual on tractem els diversos temes d'actualitat amb l'alcaldessa Mercè Conesa, que ja ens acompanya a Cugat.cat. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia.
Comencem nou curs polític i li voldria demanar quins són els objectius que es marca l'equip de govern per aquesta temporada 2016-2017 a l'àmbit de Sant Cugat.
Bé, un dels objectius principals és que les escoles comencessin amb normalitat. Per tant, han iniciat el curs més de 20.000 alumnes i ho han pogut fer comptant amb una nova escola d'educació primària i també doncs, amb l'objectiu posat amb l'Institut Leonardo da Vinci. Per tant, aquest és un dels clars objectius, no? De disposar d'una planificació a nivell d'ensenyament que doncs, funcioni i pugui donar resposta a la demanda dels pares i mares i a la demanda de les famílies.
En àmbit escolar, cert que ha començat aquesta dotzena escola, però ha començat amb barracons. Quan hi haurà la construcció definitiva d'aquesta dotzena escola?
Bueno, estem parlant amb el departament, ha començat amb uns mòduls prefabricats, avui dia doncs, aquest és un sistema de construcció doncs, habitual i aquests mòduls tenen altíssima qualitat i per tant crec que les famílies estan molt satisfetes d'haver començat doncs, aquest nou projecte. Crec que molt aviat, ahir precisament, vaig coincidir amb el director general de centres i em va anunciar que tenien bones perspectives de cara a aquesta escola. Tenim reunions al llarg de tot aquest trimestre. Estem esperant també, com dèiem, la resolució del concurs d'obra per al Leonardo da Vinci. Per tant, jo crec que molt aviat podrem donar doncs, encara millors notícies a les famílies.
Per tant, encara no tenim dates, per aquests
equipaments. No tenim dates. El Leonardo da Vinci, a nosaltres, per la previsió, el que veiem és que tindrem empresa que podrà estar en disposició de començar a construir a final d'any i, per tant, entenem que les obres s'iniciaran el primer trimestre del 2017.
Més enllà d'aquesta dotzena escola i de l'Institut Leonardo da Vinci, Sant Cugat necessita algun equipament escolar més, tenint en compte el nombre de nens i nenes que viuen a Sant Cugat?
Bueno, nosaltres seguim apostant per l'escola d'atenció especial, creiem que aquest sí que esdevindrà i esdevé un equipament necessari, perquè cada vegada doncs, tenim també més infants i alguns d'ells doncs, amb necessitats especials. Per tant, un cop realitzada aquesta planificació amb aquesta dotzena escola que atén aquesta població dels nous barris que es van configurant i amb el nou Leonardo al costat de l'estació de Volpelleres amb més línies, amb més oferta, nosaltres apostarem per poder mantenir en els espais del Leonardo actual tot el que són espais de formació professional de qualitat i doncs, aquesta escola d'educació especial. Però ho estem treballant intensament a través de la regidoria i també un dels objectius és que hi hagi escoles de Sant Cugat que puguin incorporar-se en el projecte Escola Nova 21 amb innovació educativa.
Com seria aquesta innovació? Per entendre'ns, perquè la gent sàpiga si envia els seus nens a aquestes escoles, quina diferència hi hauria amb l'actual sistema escolar?
Bueno, la innovació la decideix cada escola. El que es farà és que aquelles escoles, d'acord amb l'autonomia del centre, i per tant el centre, això vol dir el claustre de professors, però també els pares i mares decidiran en quina àrea volen fer innovació educativa, si és en matemàtica, si és en bueno, quins projectes volen desenvolupar. Això nosaltres respectem l'autonomia del centre i en funció de l'autonomia del centre, el que nosaltres, recolzant aquesta doncs, proposta d'Escola Nova 21, el que proposarem és que aquests mestres es puguin formar al llarg d'un temps i aquesta formació els serveixi per poder produir a l'aula que es generin les competències de l'alumne. És a dir, estem passant d'un sistema d'impartir les lliçons a un sistema de treure quines són les capacitats i competències de l'alumne i fer que aquest alumne sigui competent en molts aspectes de la vida.
Més enllà de l'àmbit educatiu, quines prioritats es marca l'equip de govern per aquest curs 2016-2017 en altres àmbits del municipi?
Bueno, el curs 16-17 ens ha de portar doncs, el resultat dels pressupostos participatius, això és molt important, fer-ho precisament en aquest any, perquè haurem doncs, a partir d'aquí de fer tot el concurs, la licitació, perquè les obres que han estat prioritzades d'acord amb els pressupostos participatius es puguin dur a terme. També, evidentment, doncs, anar complint el full de ruta del pla d'inversions, inversions molt importants en matèria doncs, esportiva, i doncs, a nivell esportiu, per exemple, una de les fites d'aquest proper curs serà doncs, el tenir acabat el pavelló, el nou pavelló a la Guinardera.
Un dels temes que ha marcat l'actualitat aquest estiu a Sant Cugat és el naixement d'un casal de joves, la Xesca, a l'Avinguda Cerdanyola, en un edifici ocupat, propietat de Sòlvia. Quina opinió li mereix a l'equip de govern el fet que hagi nascut aquest equip, aquest casal, i que ho hagi fet en un espai ocupat?
Bueno, jo no crec que hagi nascut cap casal, o sigui, jo crec que es tracta d'una ocupació, amb una reivindicació política, que és legítima, la reivindicació política, però evidentment a mi com a alcaldessa el que em preocupa és que, doncs, un, no estic d'acord amb l'ocupació, per tant no estic d'acord amb el sistema, dos, crec que la reivindicació política es pot fer políticament i per tant reivindiquem políticament en el plenari de l'Ajuntament a través de les fórmules polítiques de les quals ens hem dotat en aquesta societat, i tres, a més, ja s'ha advertit que no es pot dur a terme activitat obert al públic perquè l'edifici pateix de patologies. Per tant, s'ha advertit no només a la propietat que dugui a terme una sèrie de mesures, sinó també a els ocupants, perquè nosaltres al 100% no podem dir que hi hagi la seguretat absoluta en aquell edifici.
L'ocupació no és fruit d'una manca de polítiques de joventut a Sant Cugat?
No, en absolut. En absolut, és absolutament fals, i més quan, per exemple, s'està discutint en els pressupostos participatius la possibilitat de que dins aquests pressupostos participatius una de les inversions prioritàries sigui un espai per gent jove, però tampoc els hi agrada. Per tant, no, jo crec que és absolutament clar que és un tema de manipulació política.
I no és legítima una ocupació d'un espai en desús que pertany a una entitat bancària, tenint en compte els diners que la societat ha prestat en aquests bancs per rescatar-los? Ho dic en una situació concreta.
No,
perquè es defensa un espai en desús.
Ja, però és d'un privat. A mi em sembla que no. A mi em sembla que les regles del joc d'aquesta societat poden agradar més o menys, però hi ha un espai on discutir-les i hi ha un espai on canviar-les. Quan hi hagi aquesta majoria social que vol canviar aquestes regles de joc, que les canviï en el lloc on correspon, no em sembla legítim. És com si vostè li ocupen un espai que té de propietat privada. Nosaltres hem de preservar precisament aquesta llei de propietat i el dret de propietat, i per tant no hi puc estar d'acord.
Dilluns es debatrà al ple una moció per estudiar la creació de més consells de barri a Sant Cugat. El president del Consell de Barri Centre és Ferran Villasenyor, se n'ha mostrat partidari, i voldria conèixer la seva opinió, si vostè considera que Sant Cugat necessita més consells de barri.
Bueno, jo crec que els consells de barri són un instrument per la participació de la ciutadania, i avui dia la participació es pot fer de moltes maneres. D'una banda, a través del plenari, d'altra banda a través dels consells de barri, però sobretot a partir de les noves tecnologies. Per tant, al meu entendre, jo crec que en aquest moment no tenim encara prou madur el funcionament dels consells de barri que tenim com per abastar encara més consells de barri que ens desbordaran i que no podrem posar en funcionament de manera adequada. La meva opinió, quina és? És consolidem aquests consells de barri que tenim en aquest moment, fem-los funcionar de la manera correcta i un cop això estigui així, fem la reflexió, perquè aquesta ha de ser una reflexió molt profunda, no només ha de ser una, perquè queda bé, em sembla fatal, sí, queda bé, queda molt bé parlar de participació, però després ens omplim la boca parlant de participació i la participació que tenim és de 4 veïns i la gran majoria de la gent no participa. Llavors, la gran majoria de la gent no participa per què? Perquè no li ha arribat la informació, pot ser, perquè els horaris i per tant que no són adequats, potser si li posem una participació tecnològica, com s'ha vist en els pressupostos participatius, sí que participa. Per tant, plantegem-nos que potser la gent vol participar des de casa seva, que li és molt incòmode anar un cop cada mes a una reunió perquè no s'ho pot combinar per horaris de treball, o potser és que la gent ja està contenta amb com està funcionant la ciutat, que aquesta també és una altra variable que ens critiquem o ens autocritiquem, no, la gent no participa, no, però potser és que la gent ja ha participat cada 4 anys, ha votat, ha escollit i està contenta de com està funcionant en conjunt la ciutat, també amb tots aquells aspectes que es poden millorar, evidentment que n'hi ha que es poden millorar. Per tant, no tant parlar de participació a nivell fàcil, a nivell políticament correcte, anem a fer que funcioni la participació que tenim en aquest moment en funcionament i fem una reflexió profunda, però no a cop d'emocions anem dient, oh, que bé, sí, sí, és tan fàcil dir-ho, però que difícil és fer-ho.
Precisament una de les queixes que va aparèixer en l'últim Consell de Barri del Centre va ser l'aparició, o que molta gent deixa els voluminosos al carrer quan no toca, i que això genera certs problemes. Què es pot fer des de l'equip de govern per intentar resoldre aquest problema, doncs, que genera molèsties a diversos veïns? En aquest cas els del Centre ho van posar de manifest en el darrer Consell.
Jo estic totalment d'acord amb els veïns. Hem de començar a ser contundents amb el tema dels voluminosos, i nosaltres estem treballant en una campanya molt seriosa, on no només hi haurà una campanya d'explicació, de sensibilització a tots els veïns i veïnes, no només hi haurà moltes facilitats perquè es deixin aquests voluminosos un dia a la setmana al carrer, que serà el dia que es recolliran, i per tant demanarem a tots els veïns i veïnes que aquell dia a la setmana baixin qualsevol voluminós, no un altre dia, però a més ho reforçarem amb multes molt contundents i amb multes de quantitats importants aquell veí que deixi un voluminós fora de l'horari que està establert.
Però com se'l pot enxampar un veí?
Bueno, posarem uns sistemes de vigilància específics.
Com? Amb càmeres? Hi haurà agents cívics?
Hi haurà agents cívics, hi haurà càmeres, s'haurà de vigilar. Però ens hem de conscienciar tots que és inacceptable el nivell de voluminosos que tenim al carrer tenint un servei de recollida de voluminosos. No és acceptable. I per tant ens hem de posar molt seriosos en aquesta qüestió.
Més qüestions. Ahir vam sentir el conseller de Salut, Toni Comín, que refermava el compromís de treure l'Hospital General de Catalunya de la xarxa sanitària pública, dels serveis que està prestant en aquests moments, i també va dir que es mantindran els treballadors d'aquest centre. Em consta que vostès estaven demanant una reunió amb el conseller Toni Comín, no sé si l'han mantinguda i no sé quin és el posicionament de l'Ajuntament de Sant Cugat, si continuen defensant que aquests serveis es prestin des de l'Hospital General de Catalunya, o si consideren que, com s'ha fet amb la Clínica del Vallès, s'han de treure aquests serveis i tornar-los al que és la sanitat pública estricta en equipaments públics.
Bueno, nosaltres, jo com a alcaldessa, sempre he dit que per nosaltres l'Hospital General és un equipament que dona oportunitats a persones de Sant Cugat perquè els hi dona feina, però dona oportunitats també a persones de Sant Cugat perquè els hi presta serveis. Com a alcaldessa, per tant, em correspon, un, defensar un equipament que és bo i positiu per la ciutat. En segon lloc, em correspon vetllar perquè no hi hagi acomiadament de treballadors, i aquesta és una opció que jo he posat a sobre la taula del conseller. És a dir, conseller, aquesta mesura que ha pres en determinació la Generalitat no ens pot suposar un conflicte laboral a Sant Cugat. Clar, i a mi, quan em venen a veure el comitè d'empresa, em diu que hi ha acomiadament de treballadors i el govern m'assegura que això no serà així, i això jo encara no ho sé. Per tant, tinc demanada reunió amb el conseller, que es produirà la propera setmana. Tinc també prevista reunió amb el comitè d'empresa i amb els representants, amb els representants sindicals i la junta facultativa de l'Hospital General, per saber si realment l'impacte és zero llocs de treball, com diu el conseller, o si l'impacte real serà que tindrem un conflicte laboral a la ciutat. Però a partir d'aquí, a mi també el que m'interessa és que es pugui garantir l'atenció al pacient. Llavors, si l'atenció al pacient de Sant Cugat segueix sent una atenció adequada i per tant podrà seguir tenint el servei de radiologia o el servei de diàlisi a prop de Sant Cugat, podríem veure aquesta mesura com una mesura que no afecta l'atenció a l'usuari. Si aquesta mesura afecta l'atenció a l'usuari, jo també demanaria que ens plantegéssim la bondat de la mesura, que jo entenc que es vulgui aquesta desprivatització. Puc entendre-ho, no entraré en aquest debat, encara que no estic d'acord, perquè a l'usuari li és igual qui li presta el servei, si aquest servei és prestat amb qualitat, no? Qui està prestant la diàlisi en aquest moment als serveis de la sanitat pública de Catalunya, una empresa que és la que ha comprat l'Hospital General de Catalunya. Per tant, el debat no és tan simple com la desprivatització, no és tan simple com a vegades el recollim en els titulars, sinó que s'ha de fer una reflexió i que jo com a alcaldessa el que haig de reivindicar és que ni un usuari perdi la seva capacitat de servei a través d'aquesta mesura que s'aplicarà a l'Hospital General i que ni un treballador perdi la seva feina per aquesta mesura que s'aplicarà a l'Hospital General. Si es produeix una cosa o es produeix l'altra, jo com a alcaldessa ho denunciaré i no hi podré estar d'acord, encara que ho faci un govern que és del meu color, ho sento molt, perquè jo haig de defensar els interessos de la meva ciutat i els interessos de Sant Cugat passen precisament per una bona salut de l'Hospital General de Catalunya.
Més temes, a l'estiu va haver-hi diverses, o abans de l'estiu millor dit, diverses notícies relacionades amb qüestions de seguretat, de veïns de certes zones del municipi que es queixaven per episodis de robatoris. És cert que Sant Cugat ha incrementat o hi ha hagut un creixement del nombre de robatoris, i si és així, quines mesures s'estan prenent? No sé si també està pendent d'alguna reunió amb Mossos d'Esquadra. Quin és el punt sobre seguretat en aquests moments a la ciutat?
Bé, nosaltres el període d'estiu és un període delicat per la nostra ciutat i tenim doncs un increment d'episodis en els que hi trobem doncs aquests robatoris a domicili. No és un increment espectacular, però hem tingut algunes situacions que evidentment ens fan plantejar que necessitem reforçar les mesures entorn a la vigilància. Com ho farem? En primer lloc farem una radiografia claríssima de quina ha sigut la situació d'aquest estiu. I aquesta radiografia l'explicarem de manera transparent a nivell doncs, ciutadà.
Xifres,
sí, a nivell transparent per analitzar, analitzar quina és la situació, que s'ha donat, perquè es donen moltes xifres i no és el mateix el nombre d'alarmes que han sonat, que a vegades l'alarma es pot disparar i la policia fa el servei i fem el seguiment, però no s'ha disparat o per motius que res tenen a veure amb una entrada a domicili, i l'altra és quines entrades a domicili hem tingut i que són denunciades i que es comprova doncs, que realment és un robatori efectiu. Per tant, hem de distingir aquestes qüestions. Un cop tinguem aquesta radiografia, que l'estem analitzant en aquests dies, nosaltres ja tenim sol·licitada i ja ens han donat hora reunió amb el conseller d'Interior, el conseller Jané, que ens rebrà i el que li plantejarem de manera molt clara el reforç de la comissaria de Mossos d'Esquadra perquè puguin desenvolupar una operació específica en relació a totes les àrees de vigilància que són necessàries. I després, també, si és que és necessari, un desenvolupament de nous projectes en relació a càmeres de seguretat que són dissuasòries. Tot això va acompanyat també amb reunions que oferirem a cada un dels districtes, dels barris, dels veïns i veïnes que ho demanin per a les mesures de seguretat, i també demanarem una altra qüestió que a nosaltres ens preocupa molt, que és la qüestió dels ocupes. La qüestió dels ocupes ens preocupa molt perquè, a més, nosaltres volem començar a averiguar si en els llocs on hi ha cases ocupades es produeixen més robatoris que en llocs que no n'hi ha.
Els hi consta que això sigui així?
No em consta, però ho volem averiguar, perquè sabem que tenim més problemes de convivència ciutadana, això sí que ho sabem, perquè ens consta que hi ha problemes de convivència ciutadana, però clar, aquest sí que és un problema que ens sobrepassa a l'Ajuntament, perquè no tenim cap competència en relació al tema ocupes, clar, i no podem actuar. I si la propietat privada no ha denunciat, si tot i haver denunciat el jutge no ho considera doncs, urgent, ens trobem en què en aquest moment tenim veïns afectats per ocupacions il·legals properes a casa seva.
Ha dit que demanaran reforçar la comissaria dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat en el conseller Jané. Això vol dir més efectius?
Bueno, veurem.
Què vol dir reforçar? Mesures concretes, ho dic perquè la ciutadania sàpiga la traducció d'aquesta demanda.
Bueno, pot ser més efectius, pot ser que es reforci doncs, uns dies la setmana a través del centre de Sabadell doncs, la comissaria de Sant Cugat. Hem de veure, en base a aquesta radiografia. Pensin que nosaltres L'Ajuntament s'ha pres tan seriosament aquesta qüestió que des del mes d'agost hem contractat a un director de seguretat a l'Ajuntament. És un inspector dels Mossos d'Esquadra que s'ha incorporat com a director de tota l'àrea de seguretat i el senyor González ens està fent en aquest moment la radiografia i per tant ell ens podrà exposar una sèrie de mesures que considerem imprescindibles i que són les que posarem a davant del Consell.
Però hi ha un problema de seguretat ciutadana?
Jo crec que no. Jo crec que Sant Cugat segueix sent una ciutat segura. Si nosaltres ens fixem en el nostre índex de victimització, és un índex molt més baix que les ciutats de l'entorn, que Rubí, que Cerdanyola, que Barcelona, que l'Hospitalet. El nostre índex de victimització és molt més baix. Però, evidentment, no volem deixar passar cap fenomen que ens suposi una alerta o una inquietud per a la nostra ciutadania. No ho volem deixar passar. I com que no ho volem deixar passar, nosaltres, a partir del mes d'agost, s'incorpora el nou director de seguretat a l'Ajuntament. El director de seguretat té l'encàrrec de l'alcaldia de fer la radiografia de què ha passat exactament aquest estiu. Aquesta radiografia la compartirem amb la ciutadania en les properes setmanes i a més serà la radiografia amb petició de mesures concretes que portarem al conseller d'Interior.
Ja per tancar l'entrevista, al ple de dilluns hi haurà una novetat, hi haurà un regidor no adscrit que ha deixat el grup municipal del procés constituent. Més enllà de les desavinences internes que ha generat aquesta marxa, voldria conèixer la seva opinió sobre aquests regidors que abandonen els grups municipals però que es mantenen en els plens mantenint l'acta i no deixant-la com els demana per exemple el seu grup municipal. Independentment de les sigles, vull dir, perquè això ha passat en altres
mandats. Sí, no és la primera vegada que passa.
Esquerra també havia passat.
Sí, no és la primera vegada que passa. Per tant, havia passat amb el Partit Popular, havia passat amb Esquerra, ha passat ara amb la CUP. Bueno, jo, la veritat, crec que nosaltres, o la meva funció, és que la ciutat funcioni malgrat la composició del ple. Què vol que li digui? Nosaltres estem en minoria però fem funcionar la ciutat i ens posem d'acord ara amb un grup, ara amb un altre per poder intentar aquest equilibri, no? Per tant, el que jo crec és que les explicacions les han de demanar a aquells que tenen aquesta situació delicada. Jo el que procuraré és que la nova composició del plenari per res afecti el dia a dia de la nostra ciutat.
Marcia Gonés, alcaldessa de Sant Cugat, gràcies per haver vingut. Ens anem veient cada mes per tractar els temes d'actualitat aquí a cuba.cat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i a tots vostès el recordem que poden recuperar aquesta entrevista a www.cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.